Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Mossos han començat a complir l'ordre d'identificar els responsables dels col·legis per a l'1 d'octubre. Han començat a presentar-se en centres electorals on demanen dades personals dels directors i si han rebut alguna directriu d'ensenyament pel referèndum. Pel que sembla, aquesta acció es desenvolupa en discreció. I la Fiscalia ordenarà als Mossos obtenir divendres el control dels col·legis electorals. Fonts properes als fiscals han avançat, segons informa Televisió de Catalunya, que donaran la instrucció que vagin a les escoles i instituts quan acabin les classes i s'enquedin les claus si és necessari. I pel que fa a l'última hora, en aquesta setmana del referèndum, hem sabut ara mateix que els analistes de Goldman Sachs apunten que la solució al conflicte que es viu a Catalunya passa per donar més autonomia i revertir les mesures adoptades el 2010, quan el Constitucional va emetre la sentència sobre l'Estatut. En un ampli informe sobre la situació de l'economia espanyola, l'entitat assenyala que l'opinió pública a Catalunya és més favorable a ampliar l'autonomia que no pas a la independència. I pel que fa a les convulsions socials que s'estan produint amb rumors sobre possibles anuncis de vaga, hem sabut també ara que els alumnes de l'Institut del Teatre han convocat una vaga indefinida en defensa de la llibertat d'expressió. I destaquem, d'altra banda, que han localitzat avui dos cadàvers a dins del pantà de Susqueda. Recordem que ara fa un mes hi va desaparèixer una parella del Maresme i des d'aleshores s'han mantingut les feines de recerca. La policia catalana està treballant per identificar els cossos. De moment no s'ha fet oficial cap connexió entre aquests cadàvers trobats i aquella desaparició. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Ràdio Estel.
Temps de felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Un líder és millor quan la gent amb prou feines sap que existeix. Quan el seu treball està fet i la seva meta complerta, ells diran, ho vam fer nosaltres. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta felicitat per tots i totes. Els dimarts és el dia que destinem a donar prioritat i protagonisme amb un sentit o una emoció que tots necessitem i durant la nostra vida busquem. És la felicitat. Els dimarts a les 5 de la tarda, els amants de ser feliç, les persones que ens esforcem dia a dia per aconseguir la felicitat, ens reunim a Ràdio Estel a temps de felicitat per passar una estona distesa i relaxada, amb la finalitat de conèixer noves tècniques i nous instruments que ens permeten ser feliç la major part de la nostra vida. Comencem, doncs, temps de felicitat. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez, als micros, Olga de Vega. Bona tarda, Olga.
Bona tarda.
A la conducció i direcció, Jordi Vilajosana. Jordi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, senyor Marc.
Un dimarts més.
Un dimarts més.
Ens enfrontem a la felicitat, no?
Correcte. Però volia fer un comentari abans que seguissis. Ara, no sé si estàs veient, l'Olga ens està fent una foto que penjarem a la nostra compte de Twitter perquè tothom ens vegi. Era per comentar la teva corbata i la camisa d'avui.
Que aquí ratllada. Ratllada.
Ho has ratllat tot. Has ratllat la corbata, has ratllat la camisa. Jo no sé si foten bronca tu o la teva dona.
Els dos, perquè clar, ha consentit que surti de casa i diu,
exacte,
així sortiràs, dic, així anirà a Ràdio Estel, perquè clar, els oients no ens veuen de moment.
Correcte,
de moment,
però a través de la compte nostra del Twitter, sí?
Ah, llavors sí. Però bueno, la fotografia deixa'm una miqueta desenfocat. Molt bé, doncs, com hem dit a la conducció i direcció, Jordi Vilajosana, i qui us parla, Marrius.
Obre els ulls al món sencer, que saps que el teu davant t'espera. Deixa els dubtes a un costat i posa't a caminar.
Existeix un líder que es caracteritza per ocupar la posició més elevada dins del grup, encara que les funcions que exerceix un líder són diferents tipus. Destaquem entre elles les funcions executives i directives. Així mateix, el líder planifica les activitats del grup. Presenta aquesta cara a cara a l'exterior, mitjana en els conflictes i, quan és necessari, estipula premis i càstigs. Avui, a temps de felicitat de Ràdio Estel, en parlarem a fons.
Te surt el sol, els colors pinten els carrers de vida.
Per parlar de la felicitat i de com aconseguir-la, avui ens acompanya en Jordi Vilajosana, que és professor de la UPC i emprenedor de felicitat. Olga de Vega, professora professional de les xarxes socials. Sílvia Sunyer, llicenciada en filosofia, coat i instructora de Mindfulness. Treballa a la UPC. I hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda, Sílvia.
Gràcies.
I també Òscar Fernández, que és gerent propietari de Hightech. Hightech, oi?
Molt bé.
Òscar, benvingut.
Hola.
Tecnologia oculta.
Sí.
Bona tarda, Òscar, benvingut.
Hola.
Molt bé, doncs, després d'aquestes equivocacions, i però ja al fi del cap hem sortit i hem pogut presentar... bueno, Jordi, la felicitat i el lideratge, el títol del programa d'avui.
En deixes un altre moment?
I tant, de la corbata?
De la corbata.
Digues.
A veure, Olga, ens podies dir a quina compte de Twitter has penjat aquesta foto? Perquè així tots els nostres oients ho puguin veure.
Bueno, estic penjant a la compte de Viventia, a la compte de Twitter de Viventia, que és viventiaworld, @viventiaworld, i, bueno, ara està a punt de sortir.
Vale. Més que res, a partir d'ara ens hem de portar bé, ni que sigui a la manera d'anar vestits, perquè llavors tothom ens està veient.
Olga, la setmana que ve tornaràs a fer una foto?
Sí.
I la penjaràs?
També.
Vale, pues ja sé quina camisa posar.
Però, bueno, la foto no et creguis que es veu tant, no es veu tant com diu el Jordi, eh?
Bueno, vale, pues ja sé quina camisa posar. Dimarts vinent.
Vale, a veure, avui, abans de començar amb el debat i la tertúlia, de tant la Sílvia com amb l'Òscar, que els tenim aquí, i que ja ens hem estat assabentant de tota una sèrie de coses molt interessants de les seves vides professionals, voldria remarcar 5 coses. Intentaré evitar que no passi de la setmana passada, que abans de dir la segona hi havia una tertuliana que ja,
sí, sí,
ja no estava d'acord. Intentaré anar ràpid, i així serà més fàcil per mi. Primer, la felicitat no solament entenem que la podem analitzar a nivell personal, sinó que entenem que la podem analitzar a nivell organitzatiu, a nivell d'una col·lectivitat. Per tant, si som capaços de gestionar aquesta felicitat dintre d'una organització, ens podem trobar amb l'existència d'una consciència col·lectiva. Que això ara, tal com estem nosaltres en aquests moments aquí a casa nostra, doncs és un tema que és força interessant de prendre consciència. Per tant, com a col·lectiu podem tindre energies positives i energies negatives, o pensaments positius, o memòries positives i memòries negatives. I dintre aquesta col·lectivitat també poden existir, vaig una mica ràpid, abans que la Sílvia em digui que no està d'acord, memòries conscients i memòries subconscients, dintre d'una col·lectivitat. A l'igual que si parlem d'una persona, també això es pot, diguéssim, comentar a nivell de col·lectivitats. Després, i entrant en el camí de vincular la felicitat amb el lideratge o amb l'emprenedoria, és dir, hi ha determinades persones en una organització que tenen una influència molt important, i aquesta és la funció del cap i la funció de l'emprenedor. És a dir, si nosaltres estem en una organització que, per exemple, tenim un cap negatiu que entra cada matí al despatx, diguéssim, amb un esperit no positiu, això afecta tota l'organització, això és molt evident. ¿Vale? I després, diguéssim, el que hem d'intentar aconseguir és de que el propi emprenedor pugui gestionar de manera harmònica, diguéssim, les seves memòries positives, intentar que elimini les negatives, intentar amb una coherència que el seu cos també estigui en aquesta mateixa línia i provocar que sàpiga mirar-se cap a si mateix. Ja sé que el que estic dient pot ser una mica desfasat, o en contra de l'educació tradicional, però això ja, i això la Sílvia ens ho comentarà molt bé, hi ha moltes universitats que ja ho estan aplicant amb el concepte de lideratge positiu. I a mesura que vas llegint molta biografia existent en el món de la gestió, són temes que estan tocats o directe o indirectament. I per acabar aquest petit monòleg, és a dir, comentar que la felicitat a les organitzacions té per mi i per una part bastant important de la gent, tres objectius. I amb un ho comentarem directament amb un d'aquestes persones que està aquí present més endavant. Un, l'objectiu de felicitat és millorar la comunicació entre la gent de la pròpia organització, comunicació i relacions. Dos, millorar l'ambientació dels espais, i aquí al costat tenim un expert, que és molt important sentir-te còmode, tant per l'espai, pels colors, pels sorolls. I després, intentar que l'organització sigui reconeguda i que tingui autoestima. Que aquest possiblement podria ser, senyor Marc, un dels problemes que en aquests moments tenim a Catalunya i que pel qual hi ha molta gent que s'està mobilitzant en el carrer a diferents nivells. ¿Vale? Res més. Ara jo crec que ja pot ser el moment de... Si et sembla, Marc?
Sí. Només una pregunta. Pel que estic veient, Jordi, un emprenedor ha d'estar sempre... És una persona que està sempre en alerta, sempre vigilant, vull dir, en alerta del seu caràcter, que no es desviï més un que toca un altre, amb una actitud sempre, evidentment, positiva.
Mira, jo comparo. És a dir, si voleu no parlem d'emprenedors, parlem d'organitzacions, de grups humans. És a dir, un emprenedor té una influència molt decisiva dintre del seu grup de treballadors, però també el pare de família i la mare de família també té una influència molt decisiva dintre dels seus fills, que no deixa ser una altra organització. Llavors, quan nosaltres tenim una posició, dic entre cometes o sense cometes, de poder, influïm molt d'aquesta manera. Si tu quan arribes a casa, crec que els teus fills ja no els tens a casa, però quan arribaves a casa, arribaves amb mal humor, sí. Això els hi transmeties...
Vos encara sí, sí.
Vale? I quan arribes de mal humor a casa, cosa que és difícil perquè et coneixem, arribes de mal humor a casa, això ho transmets. Transmets la part positiva, però també transmet la part negativa.
I el greu és que això crec que es transmet involuntàriament.
Exacte. Llavors, això és important que l'emprenedor prengui consciència que el seu caràcter influeix i influeix dintre d'una organització. A la mateixa mesura que amb una família o amb altres tipus d'organitzacions.
Pues passem a preguntar-li a la Lídia, que li sembla, a la Sílvia, què és per tu el lideratge positiu, si tens algun exemple, algun conegut, explica'ns.
Bueno, no sé, per mi, quan parlem d'un líder, amb el cap és una persona que té algun talent, no? Quasi que podem dir que és com un art, no?, per mi. I aquest art consisteix en saber, doncs, tenir una visió i mobilitzar a l'equip que tu tens, doncs, cap a aquella visió que tu tens, no?, i saber-los, doncs, estimular, potenciar, donar-los formació si s'escau i, sobretot, ser conscient de quins són els punts forts de cada persona per aconseguir aquesta visió que vols assolir, no? Si parlem de lideratge positiu, el lideratge positiu és un concepte que ve de la psicologia positiva dels anys 90, on un senyor, tal Seligman, es va començar a preocupar, o sigui, fins aleshores la psicologia s'havia plantejat sempre s'havia interessat per la patologia, no?, per la malaltia, i en uns senyors que es comencen a interessar per el que serien les fortaleses de l'ésser humà, no?, que també en tenim, no?, les virtuts que hi dirien, no? I aleshores s'ajunten amb gent que treballa en organitzacions i, bueno, desitgen fer com un mix per fer, intentar aplicar tots aquests conceptes d'aquesta psicologia positiva i d'aquestes virtuts i fortaleses que ells anomenen, que és una llista de 24, que si un cas després les podem anomenar, doncs aplicar-les a les empreses, i tot això després el que volen també és fonamentar-ho científicament. És a dir, no és una teoria o una pseudociència, sinó que volen que tingui un fonament més o menys científic, no? El lideratge positiu, a partir d'aquí, té una sèrie de trets que es caracteritza bàsicament per crear un ambient de treball on es té en compte les fortaleses o capacitats de les persones. És a dir, el líder positiu no se centra tant en què ha de millorar aquesta persona o aquesta altra, sinó que és molt hàbil observant què té de bo cada persona i intenta explotar al màxim el talent d'aquesta persona, no? Una altra cosa que també un líder positiu fa és, amb la línia del que una mica comentava el Jordi, és promoure dins de l'organització el que diríem emocions positives. És a dir, totes les emocions són necessàries i no està bé parlar d'emocions negatives, però sí que és cert que hi ha emocions que podem dir que són més positives o afavoreixen més en una organització, doncs, un bon clima de treball, millor desenvolupament, millor clima, etcètera, no? Aleshores, entre aquestes emocions podem parlar, doncs, de la comprensió, del respecte als companys, de la gratitud, de l'optimisme, no?, de l'ajuda mútua, no? Són emocions que, si les fomentem, doncs ens podem sentir millor treballant en aquesta organització. I per acabar, també m'agradaria comentar que seria molt important que aquest líder positiu sapigués connectar a cada persona amb el seu propòsit de vida. És a dir, nosaltres produirem més i serem més feliços a la feina si allò que fem està més connectat amb els valors que ens mouen, no? Així com resumit. No sé si...
Perfecte. No, perfecte. Llavors, ara li podem preguntar a l'Òscar. Tu, com a emprenedor, ets un líder dintre la teva organització?
Bueno.
Més o menys?
L'intento.
Exacte. Ets una persona feliç?
Empresarialmente, bueno, es que, claro, tenemos que definir qué es la felicidad y qué es ser emprendedor. Soy feliz porque, bueno, como dicen, es la felicidad, no recuerdo ahora de quién es la cita, ¿no?, pero decía que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La verdad es que yo soy feliz porque hago el trabajo que me gusta, me dedico a lo que realmente me gusta, y soy afortunado y a la vez pues también seré feliz, ¿no? Pero no creo que una cosa tenga que ir ligada a la otra. O sea, si la pregunta es si ser empresario es ser feliz, o pues
la pregunta sería, esto vendrá más adelante, sí, pero ¿cómo relacionamos la felicidad con la emprendeduría? ¿Si lo consideras importante o no?
Sí, claro, sí, por supuesto. Tú tienes que tener una actitud feliz, tienes que ser una persona pues optimista, tienes que ser una persona con actitud de sobre todo optimismo, ¿no?
Porque una pregunta, tú eres con Marc, si quan veges que m'enrotllo massa m'ho dius, ¿tú eres consciente de la gran influencia que tienes con tus empleados dentro de tu organización?
Sí, claro, sí.
A nivel de actitud, a nivel de emociones. Sí, sí, lógicamente, claro. A nivel del que el trabajo que hay que hacer es evidente, pero a otro nivel, ¿no? ¿Tienen más de emociones, de actitudes, de cómo valoran su trabajo?
Sí, la verdad es que es lo más importante. O sea, tienes que transmitir incluso mucho más los valores, tal vez, y la actitud más que las aptitudes, ¿no? Porque sin actitud, no. Pero sí, hay que transmitirlo, desde luego, sí, vale. Sin más.
Sílvia, coneixes algun líder positiu dintre el món de la política? Perquè potser Òscar és conegut dintre el seu camp, que després m'agradaria que ens expliqués una miqueta què és el que fa, perquè és molt interessant.
És una empresa high-tech, ara l'he dit bien, high-tech. Sí,
Llavors, coneixes dintre dels que ara estan sortint cada dia als mitjans de comunicació, quin em diries que pot ser un líder positiu?
Home, jo, quan estava pensant en el que parlaríem avui, intentava buscar en política i em costava. I intentava buscar prop a l'àmbit meu i també em costa, perquè a vegades un líder ha de tenir moltes característiques, no només ha de ser un líder positiu, també a vegades ha de ser un líder diplomàtic, un líder coach, un líder afiliatiu, vull dir que no només ha estat a vegades a exercir un tipus de lideratge, no? Però a mi, per exemple, una persona que em sedueix, estigui o no alineada 100% amb la seva política, és el Barack Obama, que, per exemple, ara no se'l veu molt proper, no? Però és una persona que...
Seria la figura d'un líder positiu.
Bueno, amb el Yes Weekend, per mi, jo trobo que transmet una sèrie de valors, no? D'empoderament cap a la gent, no? Del seu país, d'un estat...
I dintre,
estat,
i dintre
no?
del nostre territori? Del nostre territori?
A mi em costa. Jo costa. Ahir estava fent l'esforç.
No pots mullar.
No, si el trobés, t'ho diria, però justament ahir estava fent l'esforç, l'exercici aquest, i dir-te un nom per dir-te, no, a mi és que sóc molt... Si t'hagués de dir algú, el Barack Obama, jo et diria aquest. Ho sento, però...
Quedo parant, és curiós, perquè jo suposo que hi ha milions de persones que els sortiria el mateix nom aquí, ara,
sí?
Tal com estem, sí, els sortiria Puigdemont.
Del com a líder positiu estem parlant.
Positiu,
com a líder positiu.
Com a líder positiu, bueno. Com a gran polític, com a l'únic, un dels únics polítics que realment ha complert el que ha dit.
No, lideratge
sí,
positiu, eh?
Però tot, suposo que tot fa que un líder... O sigui, un líder es fa per les seves funcions que fa que desenvolupi el dia a dia, no? Si un líder no és creïble, suposo que tampoc serà creïble com a líder. En fi, en general...
Bueno, no sé, és el que a mi em transmet, vull dir que el Puigdemont no em transmeti igual coses positives, eh? Això també és cert, que té coses que... Bueno, li veig una... com una honestedat, no?, que no han tingut altres presidents. Li veig també humilitat, un saber reconèixer que m'he equivocat o que això no m'agrada o ho hagués hagut de fer d'una altra manera. Això també està bé d'un líder. Aquestes coses d'ell m'agraden, no? Però si em dius algú com... I et diria el Barack Obama, i si em dius un antilíder, doncs posaria el Trump, no?
Sí, no, són dos exemples, jo crec que estudiar profundament. Exacte. Un i l'altre, perquè és l'antítesis un de l'altre.
Sí.
Òscar, se t'ocorreix algun líder? Potser més ja dintre del camp empresarial, que pugui ser conegut.
Sí, un líder... Mira, Steve Jobs, sí, un bon líder.
Positiu, eh?
Sí, positiu, sí. Tuvo una visió... Tuvo una visión, tuvo una misión y además, pues creo que también, y además debo añadir que ya no fuera de lo que sea, fuera de Steve Jobs, creo que el líder de hoy tiene que transmitir también una serie de valores, ¿no? O sea, no es suficiente con tener una visión y una misión, sino, por ejemplo, pues conozco ahora empresarios que dicen, bueno, pues mira, yo tengo esta visión de empresa, quiero llevar esta visión, que se cumpla en una misión y que sea un objetivo a corto plazo, pero además que ayude. Pues que ayude a... Voy a contratar a personas que lo estén pasando mal, o voy a contratar a gente que tengan, de larga duración, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, pues mira, esto es bueno, ¿no? Yo creo que hay que añadir cosas, ¿no? Pero yo creo que un líder... A nivel empresarial, por ejemplo, podría ser uno, podría ser Steve Jobs, ¿no? Que rompió todos los...
No, i més Steve Jobs, ho vaig comentant a tot arreu on vaig, en la seva autobiografia, si ho he dit ell o no ho sé, però l'autobiografia que s'anomena oficial, li pregunta, perquè està fet per un periodista nord-americà, és quan creus que l'iPod el dones ja per acabat? Perquè diuen que era una persona molt obsessiva amb el perfeccionament, no? I la resposta és molt senzilla. Quan sento que hi ha acabat, quan ja tinc la sensació que el procés hi ha acabat. Això en una escola de negocis no es pot explicar. Aquesta sensació com l'expliques? Vull dir, o la sents o no la sents. I va ser un dels primers que es va atrevir a dir tireu endavant amb la intuïció, que és una cosa que amb les famílies emprenedores el meu avi li va transmetre al meu pare, el meu pare m'ho va transmetre a mi. Jugo amb la intuïció. Però això a classe d'economia a l'UPC no els hi pots explicar. És difícil de transmetre a un xaval de 18 anys, juga amb la teva intuïció, perquè si no, sembla que estiguis en contra de la dogmàtica acadèmica, dels coneixements, etcètera, etcètera, etcètera. Tu com ho veus, això, Marc?
Em sembla molt bé. Clar que, i també penso que el reunir-se amb gent positiva també t'ajuda a poder ser líder, no?, i el teu caràcter. Perquè, clar, un líder suposo que ha de tenir unes virtuts, no? Ha de ser... No crec que hi hagi una escola de líders, tot i que es formen gent, però has de tenir unes uns requeriments que teus. I és com la música, no? La persona que sent la música ja ha nascut amb ell. Pot estudiar música, pot estudiar solfeig, però sempre es notarà que no té la música dins el cos. I bueno, si emprenedor i ser feliç, suposo que també, no?
Sí. Sílvia, com relacionaries la felicitat i l'emprenedoria?
Bueno, pot estar molt relacionada, no? Però jo distingiria entre si emprens perquè vols emprendre i aleshores, i si realment emprens amb un projecte que està molt lligat amb la teva vocació, i aleshores és com eureka, no? Es dona totes les condicions de favorables, no? Perquè allò que desitges fer i que dona sentit és possible que, a més, ho tiris endavant i puguis desenvolupar-te, no? Personal i professionalment. Però a vegades també és cert que emprens per obligació, no? I en condicions, doncs, molt precàries, no? Doncs quan emprens per obligació i en condicions molt precàries, doncs, bueno, el tema de la felicitat aquí és un tema que t'has de treballar una miqueta més, però sí que pot estar molt connectat. Llavors, en ambdós casos, el que sí que és molt recomanable és no deixar-se segurament emportar per les cabòries o les preocupacions que ser emprenedor, malgrat les coses superinteressants i potents que porta, doncs també té moltíssimes preocupacions, no? Doncs saber-se enfocar molt en el dia a dia, no? Perquè si no tens la capacitat, jo crec, d'enfocar-te en el dia a dia, pots caure en un excés de preocupació i quan estem excessivament preocupats, doncs no podem ser feliços, no? Perquè ens estem ocupant de coses que no toquen ara, no? I això ens allunya de la felicitat, però per mi ho veig que pot estar molt ben lligat.
Jo vull fer una pregunta, Sílvia. En suposo que em contestaràs, però jo t'ho pregunto.
A veure.
Saps que hi ha una sèrie d'empreses que estan, diguéssim, a la boca de tots, que són molt conegudes, Facebook, Google...
Sí.
Hi ha empreses també espanyoles que ho estan posant a terme, si no reconeixo, no recordo molt més, DKV, Mercadona, no ho sé, que una de les pràctiques que han introduït és, a primera hora del matí, no com a obligació, però sí com se'ls encomana que practiquin el mindfulness quan entren a treballar. Ja sé el que em diràs, però jo t'ho tinc a preguntar. Tu què opines?
Bueno, jo estic molt a favor, com comprendràs, perquè bueno, just demà defenso el meu treball final de màster del mindfulness aplicat a una organització, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Però que sí que hi ha un exemple, per exemple, el cas de Google té un programa que es diu Search Inside Yourself, que fa un entrenament a tota la gent que treballa a Google. I si aneu a la seva pàgina web, té un apartat amb tots els beneficis que han aconseguit des de que han introduït aquesta pràctica a la seva organització.
Podeu explicar, perdó, pels oients que no sàpiguen el que és aquesta tècnica?
Vale. El mindfulness bàsicament és com un entrenament, vale? És un entrenament que es fa, que està protocolaritzat, que bàsicament consisteix en prestar atenció al moment present, però d'una manera intencionada, per dir-ho així, i sense jutjar. És a dir, ens fixem en l'experiència del moment que estem vivint, és a dir, ara estem vivint una experiència que és nosaltres aquí estem fent un programa de ràdio i hi ha oients que ens estan escoltant i ens limitem nosaltres a fer el programa de ràdio, jo a escoltar el que diu cadascú de vosaltres i els oients a escoltar-nos a nosaltres, però simplement estan presents, sense fer cap judici de... Estic a favor del que ha dit ell, estic en contra, no m'agrada el que ha dit, clar, no em sento bé, o sigui, perquè quan estic pensant no estic d'acord amb el que ha dit el Jordi, ara li diré no sé què, no estic present en tot el que està passant aquí, no? I aleshores intentar traslladar això amb totes les experiències de la vida. Això es fa amb un entrenament i aleshores, bueno, Google això ho ha portat a terme amb un programa específic que es diu Search Inside Yourself, que a vegades venen a fer formació inclús aquí a Espanya, i han aconseguit doncs, reducció de baixes laborals perquè disminueix el nivell d'estrès i ansietat en els treballadors, incrementa la creativitat... Bueno, si us connecteu al seu web, hi ha com resultats de les... positius de les pràctiques d'aquest tipus.
Això són uns minuts, no? Una pèrdua d'uns minuts o...
Pèrdua o un guany, perquè si resulta que després tens menys baixes laborals,
clar, no.
Incrementa la producció...
Aquesta és la mentalitat tradicional.
Ja veus,
De pèrdua de temps, no de millora de la qualitat.
És que t'ho dic perquè m'estanya molt que Mercadona de dir que 5 minuts...
Sí, això m'ha sobtat, Mercadona.
No sé si actuen amb el mindfulness, però sí dins del seu model organitzatiu la gestió de felicitat la tenen molt present.
Està molt bé.
No sé quina eina utilitzen.
Està bé que començar a sensibilitzar-se amb això, perquè Bueno, a vegades per no fer... A vegades a les empreses t'ofereixen formació per reduir l'estrès, per gestionar millor el teu dia a dia, tècniques de gestió del temps i tal, però a vegades amb un petit entrenament de mindfulness que pot ser de 15 minuts al dia o inclús que el pots fer després a casa teva, doncs, bueno, millores l'atenció, la concentració, redueixes l'ansietat, la reactivitat, millores el clima de comunicació entre els companys a l'oficina, vull dir...
Vale.
Jo recomano.
Molt bé. Diuen que la música mansa les fires, no?
Sí.
I, bueno, i a les persones ens relaxa, també? Per,
sí, per tu, i ens posa contents, també.
A tu tens alguna cançó preferida que quan la sents et poses contenta i feliç?
Bueno, jo en tinc moltes, no? Però avui m'agradaria escoltar-ne una,
pues
si fos
quina.
Possible. Bueno, una de The Cure, a veure si l'encerteu, no?
Bueno, doncs anem a escoltar-la.
Dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana. Temps de Felicitat.
Continuem a Temps de Felicitat i ara anem a obrir les línies telefòniques per si alguna gent, doncs, ja sap, vol fer alguna pregunta o vol dir la seva, sàpiga que ho pot fer marcant dos números. Tenim dos números a disposició dels nostres oients, que és el 93 409 2771 o, si comunica, poden trucar al 93 409 2772.
Vale. Senyor Òscar, vull dir, abans hem estat parlant, abans de començar el programa, i t'he estat preguntant, perquè el Marc sí que et coneix, jo no he tingut l'oportunitat, i ens podies explicar, de lo que feu a vostra empresa, que per això estàs aquí, amb què està vinculat amb la felicitat de la gent?
Bueno, quizá tanto como la felicidad, no lo sé. Espero que sí, supongo que... Estamos felices a muchas personas, ¿no? Eso espero. Nosotros lo que hacemos es una empresa que nos dedicamos a hacer proyectos audiovisuales integrarlos dentro de la decoración. Entonces, principalmente a quien hacemos muy felices al decorador, al interiorista. Este es el principal, al arquitecto, ¿no? Porque ellos hacen una serie, diseñan un espacio, intentan decorar ese espacio y nosotros pues lo que intentamos es integrarlos y sin romper la estética que ellos tienen visionado, ¿no?
És que a més ha donat la casualitat que nosaltres allà a l'UPC estem desenvolupant un projecte de l'ambientació, com afecta la felicitat de la gent, i hi ha una sèrie de temes que ens està costant trobar molta informació. I un és el tema del soroll, vull dir, ens costa trobar informació dels colors, hi ha molta cosa, de la pròpia decoració hi ha molta cosa, però del soroll hi ha poca cosa. Llavors, lògicament, quan tanquem els micros, comencem a demanar la targeta a l'Òscar per a veure de quina manera podem provar els resultats d'una bona ambientació a l'estat, al benestar de la gent, que considerem que és molt interessant.
Mira, un detall és que nosaltres quan hacemos, per exemple, projectes de audio con alta fidelitat, per exemple, és molt important fer un tractament acústic, perquè és molt important romper este eco, la reverberació, per exemple. Y nosotros incluso colocamos pues paneles acústicos que se integren en la decoración, que esto hasta ahora casi no había, ¿no? Siempre nos íbamos a las hueveras, ¿no? ¿Verdad? Que tenías el estudio.
Los locales de ensayo de los conjuntos.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora ya hay esto con un tipo de madera, de colores, puedes elegir incluso el RAL, que ya no ocupan tanto espacio, cada vez son más minimalistas. Y esto pues ayuda a que la decoració no la rompas i que además tengas una buena acústica.
No, i a més hi ha dos coses que a mi m'han agradat, espero que la meva dona em senti. El tema de la tele a l'habitació, gran discussió en molts matrimonis. Uh-huh. És a dir, jo sóc de tindre tele a l'habitació, la meva
jo
dona
també,
no.
Jo també.
Perquè dius que queda lleig, es veu malament.
Sí.
Llavors, ell ens ha donat una solució on podem tindre tele a l'habitació però sense que es vegi la tele a l'habitació.
Uh-huh. Així és.
I després un altre tema molt important és el tema de les ones magnètiques, no sí. sé si m'equivoco, tenen un sistema domotitzat en el qual la tele no queda en stand-by, sinó que queda tancada.
Uh-huh.
És que la tele en stand-by, a part d'això, bueno, l'entendido esto no es que quiera, pero solo puntualizar que yo conozco ya dos personas que se les ha incendiado el piso gracias a dejar la tele en stand-by, porque stand-by es el botoncito que queda encendido. Esto hay un condensador que, claro, pues condensa corriente, es la función del condensador. Eso, añadido a que las casas hay polvo, por mucho que se quite, pues genera calor y puede incendiarse el piso, quedando la tele en stand-by encendida.
Y consumo.
Y consumo, exacto.
Uh-huh. Y consumo.
Llavors, Sílvia,
digue'm,
que et veig xafardejant el mòbil,
digue'm,
quina importància té la felicitat en els emprenedors actualment? Creus que ha canviat la percepció de la benestar personal dels emprenedors d'avui respecte als emprenedors de fa 40 i 50 anys?
A veure, jo potser el que crec és que hi ha com més sensibilitat davant d'aquest concepte de felicitat, que potser abans un programa com el d'aquest tipus a la ràdio o a qualsevol lloc parlar de felicitat era com fa 40 anys tocava més com fer, o hi havia una altra com cultura de treball. I avui, doncs, per sort, les organitzacions i totes les persones doncs, ens estem més obrint cap a més, més tenir en compte el ser i el que som les persones, i potser això doncs, té més cabuda, no? I en l'emprenedoria, atès que és un projecte que desenvolupa una persona, doncs, té més capacitat, en funció de la sensibilitat de la persona que lidera el projecte, d'incorporar doncs, aspectes com la felicitat dins de la seva organització. No? En una empresa més gran ja és més complicat, però quan un és emprenedor i la seva empresa depèn d'ell i té un equip a qui vol cuidar i tal, doncs potser és un tema que és interessant de començar a cuidar. Entenent també la felicitat com a benestar, com anar a un lloc on tu et trobes a gust amb els teus companys, on treballes a gust, on comparteixes, on creixes, et desenvolupes. Vull dir, un sentit molt ampli, sí, per mi sí.
Òscar, tu com ho veus, això? Creus que l'emprenedor d'avui, o per almenys tu respecte, no sé si el teu pare és o era emprenedor, ha canviat el perfil de l'emprenedor respecte a la recerca de la pròpia felicitat, del propi benestar?
Sí, tanto. Ha canviado, y afortunadamente, y va a cambiar mucho más. Porque yo, o sea, yo he pasado de tener jefes pues yendo en un Mercedes, jugándose un puro, y ahora van líderes montados en bicicleta. Yo creo que afortunadamente esto está cambiando. O sea, el concepto de liderar, el concepto de ser empresario ya no solo se basa, evidentemente, en tener dinero y facturar, sino ahí se transmiten otros tipos, o sea, se buscan también otros tipos de cosas, ¿no? El autorreconocimiento, el respeto, o sea, creo que hay otras cosas que también no solo era, antes era, bueno, soy empresario, pues el dinero. Y me da igual todo lo demás, ¿no? No, ahora pues hay empresarios que afortunadamente pues miman a su trabajador, que esto creo que es importante, que esto es liderar. Miman a su trabajador, cuidan, motivan a su trabajador, les ayudan incluso en cosas personales, ¿no? O sea, el otro día hablaba con un amigo mío que está en una empresa, por cierto, danesa, que tienen otra filosofía, afortunadamente, una empresa de ambulancias, ¿no? Y decía que tenían un compañero que estaba pasando una situación muy complicada y la empresa se volcó en él, ¿no? Dice, no, nosotros necesitamos que tú estés bien. Si tú estás bien, pues, oye, pues no pasa nada. O sea, todo el mundo tiene problemas, ¿no? Pues ayudemos. Y antiguamente esto no, pues es un estorbo, esto es un problema, ¿no? Yo creo que afortunadamente, insisto, que las cosas están cambiando.
No, jo crec que si ara fem la foto dels 5 CEOs, els 5 presidents de les 5 companyies més importants del món, crec que ningú va amb traje i corbata.
Exacte.
Si fem aquesta mateixa foto fa 15 anys, tot seria amb traje fos, americana i corbata. I després hi ha un fet que crec que és remarcable. El president de Facebook, que tothom el coneixem, s'ha agafat la maixa paternal. Em sembla que 2 mesos. I això diu molt amb el seu tarannà, amb la seva forma de transmetre. Després, potser, les condicions laborals, si ara es truca algú que treballa a Facebook, dirà que cobra poc... Vale, això pot ser, Vull dir, cuidado, no fiquem la mà al foc per cap organització. Però l'imatge que dona crec que és molt potent per aquesta recerca del benestar. Llavors, Sílvia, abans de que el Marc faci una pregunta... Sílvia, com podien desenvolupar la intuïció amb un emprenedor?
Val, jo crec que ho podíem desenvolupar de moltes maneres i de maneres ben senzilles, no? que estan a l'abast de tots i que ens anirien molt bé també en el nostre dia a dia, siguem emprenedors o no, no? I la primera, i per mi la més important, és aprenent a escoltar la veu interior, no? Que a vegades tenim una veueta que ens diu «Ai, això em sembla que no em dona bones sensacions», però a vegades, quan ho passem pel cap, el cap et diu no, perquè això, perquè no sé quantos, perquè no sé què, i aleshores comencem a desconfiar d'aquesta veu interior, que és la intuïció, que és aquell coneixement que no està mediatitzat per la raó o pel pensament, i deixem de banda, no?, això que igual ens està aportant informació molt valuosa, no? Doncs aprenent a confiar una mica en aquest nostre, en què es diu la nostra pell, no? I això passa, doncs, per practicar-ho, no? Quan tingui un input d'aquests, doncs, en lloc de donar-li voltes i tal, doncs, què passa si em deixo portar per això que sento, no? Veure què passa, no? I suposo que tots ens hi hem trobat,
llavors,
a vegades.
Digue'ns algun truco.
Doncs això, tu a vegades davant d'una situació, doncs en una reunió de feina o quan o potser vols col·laborar amb algú, potser tens algun feeling que dius, ostres, no m'acaba d'agradar aquesta persona. O això crec que no acabarà de sortir bé per això o altre. Però llavors intentes... Dic, entre cometes, enganyar-te. Sí, perquè m'han dit que no sé què, perquè no sé què, no sé quant... Tu intentes com racionalitzar tota aquella situació, no? Per fer, doncs, el que suposadament desitges fer. Però a vegades un té com una cosa dintre, no? Que jo li dic la veueta interior, el pàlpito, no?, que es diu en castellà, o la corazonada.
I aquesta veueta com la podem despertar?
Escoltant-la. Jo crec que la tenim i el que no hem de fer és baixar-li el volum, sinó que li hem d'aprendre a pujar el volum.
I com li podem pujar el volum?
Escoltant-la. Quan apareix ella, no dient, no, surt i no, i passar-ho tot pel cap. No? Vull dir, jo sóc molt de cap, però cada vegada veig que a vegades quan escoltes una mica les sensacions, no?, i això que et diu la veu interior, a vegades doncs no vas tan malament, no?
Òscar, tu com veus aquesta gestió de la intuïció? Perquè si tu ets un emprenedor d'èxit, a part de pels coneixements, habilitats o capacitat...
No lo soy, intento serlo, que estoy en proceso yo.
Una parte importante es tu intuición. Es decir, esto va a funcionar, porque estás en un negocio que es nou per mi, és innovador, és diferent.
Llavors... Puede que no me funcione, pero lo que no voy a hacer es reprimirme y tengo que tirar adelante, ¿no?
Pero sí, imagínate que delante tienes a 15 alumnos. Sí. ¿Eh? Quizás mi mentalidad de profesor.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
les podemos desarrollar o cómo les puedes transmitir esa capacidad que tú has tenido de desarrollar tu intuición?
Experiencia, yo creo que es la formación. O sea, no puedes ir como un pollo sin cabeza. O sea, tienes que tener mucha formación. Creo que es la base, ¿no? Humildad, mucha humildad. No sabes de todo. Y de lo que no sabes, pregunta. Y pregunta a quien realmente sabe. Porque las clases de formación cada vez te das cuenta de que cada día eres más tonto. Y hay gente que sabe más que tú, siempre. Y experiencia. Pero la intuición, yo creo que es que coincido con Silvia. Creo que es la base. Yo creo que hay algo, sí. ¿no? ¿Verdad? Que llega y que dice, sí. esto creo que va a funcionar. Bueno, pues igual te equivocas, ¿no? ¿Sabes? Claro, esto es evidente, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Sí, claro, tienes que hacerlo. Si tienes los medios, si tienes la actitud, adelante.
A veces, a vegades també jo el que diria és aprenent a escoltar les nostres emocions, no? Què em fa sentir millor? Això o això altre, no? Doncs deixar-se una mica... Deixar de passar tant les coses per la raó i intentar escoltar altres coses que també ens estan donant informació, que a vegades passen molt per les sensacions del cos o per les emocions, no?
Mira, yo te voy a contar una experiencia nuestra personal, ¿no? Y es que cuando nosotros montamos la empresa fue en el 2008. O sea, tuvimos la osadía de montar una empresa cuando todo el mundo cerraba.
En plena crisis.
¿no? En plena crisis y además en nuestro sector, es el audiovisual, que es un sector complicado, ¿no? Internet, etcétera, que hoy en día te puedes comprar pues en cualquier esquina una tele, ¿no? O un equipo de música, etcétera. ¿Nosotros qué hicimos? Nos especializamos. Si yo hubiese seguido los consejos de mi madre, probablemente yo no hubiese montado una empresa, porque mi madre, claro, es obvio, ¿no? Como madre, pues se muestra pues pesimista, ¿no? Te dice que, hijo, ¿tú crees que esto va a funcionar? Pero tú, ahora todo el mundo que está cerrando, claro,
claro.
Apaga la tele, mamá, apaga la tele, porque es que si no, no vamos a levantar cabeza nunca, ¿no? Y luego recuerdo cuando llegaban los proveedores, y entonces eran aún más pesimistas. Y decías, bueno, pues ¿quién te va a comprar algo? Si es que dan ganas de comprarte nada, ¿no? Entonces, había como una negatividad, ¿verdad? Afortunadamente estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Pero, hay una negatividad, había... Y yo creo que esa sea la actitud tienes que pues, ser optimista y llevarte por la intuición y probar, bueno, pues que otra cosa es la cultura que tenemos en nuestro país, que es la del fracaso, está mal visto.
Sí, sí, totalmente.
Y no debería de ser así, precisamente el fracaso es lo que nos ayuda a corregir y nos ayuda a mejorar. Sí, hay que fracasar para...
Sí, aquesta és la diferència entre Espanya i Estats Units. La cultura del fracàs allà està molt assolida, no passa res, tenen un president que ha fracassat unes quantes vegades i és president dels Estats Units i se van a glòria d'haver fracassat, entre altres coses. I, en canvi, aquí no. Aquí, quan fracasses, vull dir, et senyalen amb el dit i sembla que ja passis a l'infern. Marc.
Òscar, dos preguntes ràpides i escucharem tu canción preferida.
Ah, muy bien.
Si es que tienes alguna.
Seguro.
La primera es cuéntanos dónde podemos encontrar, dónde está tu empresa. Y la segunda es, ¿hay que gastar dinero para escuchar buena música? O sea, para tener un buen equipo de alta fidelidad y poder poner el vinilo que es.
Muy bien. Yo soy un fan del vinilo.
Yo entré un día en una tienda en la calle Tallers, que aún venden.
Sí, muy bien.
Y les dije, oiga, pues veo que el vinilo ha vuelto. Y me miraron mal y me dijeron, oiga, el vinilo no se ha ido nunca.
Muy bien, exacto.
Cuéntanos dónde está tu empresa, dónde encontrarte, y si hay que gastar mucho dinero para oír un buen equipo de música, que cuando lo conectas, que notas que se calienta el aparato.
Bueno, nos vas a encontrar en la calle Córcega 251... entre Enrique Granados y Aribau, y no es necesario gastarse mucho dinero. Depende del oído que tú tengas. Pero si quieres un buen equipo de música, va a depender también de, bueno, pues unas condiciones de tu oído, principalmente. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que el vinilo... Porque hace, por cierto, hace mucho que no leemos las canciones.
Sí,
yo claro. soy muy romántico, y esto del, ¿no? El romanticismo de coger un disco... De la carpeta,
funda,
de oler la carpeta del vinilo,
sí.
para aquellos que sean infinitamente más jóvenes que yo, no saben de los que le hablo, pero sí. que sean tan jóvenes como yo. El oler la carpeta, el ruido del vinilo, el leer la canción, el ver las fotos de ese grupo, Yo creo que hace mucho tiempo que no hacemos esto y creo que ahora todo va de iPhone, todo va de...
Yo tengo un amigo que está en su casa, tiene 8.000 discos de vinilo. De una época determinada, ¿eh? No la voy a decir porque es capaz de llamarme porque me habré equivocado. Pero lo ves, solo lo que estás diciendo tú, los gestos. Coger el disco, sacarlo, olerlo, verlo. Y dices...
Y escuchar el brillo.
Exacto.
Tiene un brillo que el CD, sí. Se han hecho buenos amplificadores, pero buenos no lectores, pero no es lo mismo. Pero a propósito, ¿qué canción, hablando de CD, si hay alguna que te guste, que te haga feliz?
Bueno, hay una de Capital Cities que creo que ya está en marcha puesta.
Pues vamos a escucharla.
Muy bien.
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda, Temps de Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana. Felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.
Telèfon del directe 93-409-2771, 93-409-2772.
Vale, ara tenim una pregunta d'una amiga del Brasil, es diu Rosmari, que ens està escoltant, diu que ho està entenent bastant bé, diu que el català i el portuguès s'entén bastant bé, i m'envia una pregunta. Primer farem la Sílvia, més que res perquè la tinc davant.
Molt bé.
La felicitat, per tu què és? Un sentiment o una actitud?
Per mi la felicitat és una emoció, és un estat d'ànim.
Llavors és un sentiment?
És una emoció. És com un estat d'ànim que em connecta... que se'm produeix quan estic alegre o satisfeta o en pau per haver... aconseguit alguna cosa que no té per què ser necessàriament material, eh? Vull dir, a vegades quan tot està bé a casa, quan tothom està bé, o quan avui he passat aquí una bona estona, o quan demà al vespre aniré a sopar amb una amiga, no? És una cosa de... Sí, és una...
I una pregunta, perquè m'ho va fer una persona molt estimada en aquesta empresa, o en aquesta organització, és puntual o és permanent aquesta sensació en tu?
Per mi és puntual.
Puntual, depèn del moment.
Sí, hi ha una determinada situació que em genera aquesta emoció, que és la felicitat. Però no, jo no diria que visc personalment en un estat de felicitat permanent. Vull dir, visc en un estat de normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
I puntualment ets feliç.
Hi ha situacions concretes o que poden ser ara quan surti aquí trobar-me algú, escoltar una cançó o compartir ara un moment, que a mi es genera una emoció que és de felicitat.
Vale. Òscar, per a ti la felicitat és un sentiment, una actitud?
Jo crec que són ambas.
Ambas a la vez.
Sí, yo creo que son ambas a la vez. Yo creo que la actitud tiene mucho que decir y cuando has conseguido la felicidad, pues es un sentimiento, ¿no? Que creo que son ambas, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas, creo que, o con una o con otra.
Llavors, abans d'acabar, vull dir, tinc que fer un comentari, perquè si no rebento, que ens han fet aquí mentre estàvem escoltant la música d'en Òscar, que diuen que diem sempre la mateixa opinió, Marc?
És veritat.
Llavors, ell diu que quan dos persones o dos socis donen la mateixa opinió, que un dels dos s'obre. Vull dir,
afortunadament...
he de començar a discutir una mica, perquè si no, no tindrà gràcia, això.
Exacte.
Estem d'acord o no?
Hauríem d'estar... No, no estem d'acord. Clar, clar, hombre.
Llavors, per acabar, Sílvia, ràpid. Quines són per tu les habilitats que tindria que tindre un emprenedor?
Bueno, per mi la més important és l'autoconeixement. No, jo que de Sòcrates deia que una vida que no és examinada no té sentit, una persona que vol emprendre, primer de tot s'ha de conèixer quins són els seus punts forts, quins són els seus límits, no? Si no és molt difícil, bueno, poder liderar o poder generar qualsevol tipus de projecte, no? Després també l'autoconfiança, saber que pots, no? Això també va molt lligat amb l'altre. La capacitat d'anàlisi i també la presa de decisions, ser flexible, ser una persona resilient, que quan caiguis tinguis capacitat d'aixecar-te i de sortir reforçat d'aquesta experiència, no? Que això els emprenedors, bueno, està com una mica a l'ordre del dia a vegades, no?
Resumeixo amb una paraula.
Jo, per mi, la més important és l'autoconeixement.
Autoconeixement, vale. Òscar, per a ti, qual és l'habilitat principal que recomendaries que tuviese un emprendedor con toda la experiencia que estás teniendo, aunque eres joven, pero más de 25 tienes?
Bueno. Saber gestionar muy bien las crisis y saber gestionar muy bien los momentos amargos que tiene el emprendedor, pero sobre todo, yo lo definiría con unas siglas que se llama SMART, que sería específico, medible, ambicioso y realista, ¿no? Esto vendría a ser
un objetivo.
Exacto. Tienes que marcártelo como un objetivo y saber cuáles son muy bien tus habilidades y cuáles son hasta dónde eres capaz. Tienes que conocerte a ti mismo, saber, porque, bueno, es que hay gente que te dice, bueno, pues yo voy a hacer...
Claro.
Y dices, pues, yo no te veo tú. O sea, no, es que no te veo ni actitud, ni te veo conocimientos, no te veo nada, ¿no? Y va pues esto, como un pollo sin cabeza, ¿no? No es la idea. Sí, tienes que tener, pues, una serie de actitudes y aptitudes, ¿vale? Pero sobre todo esto, específico, medible, ambicioso, pero sobre todo realista.
Sí.
Lo definiría así en estas siglas, SMART.
Vale, perfecto. Marc, alguna coseta més?
Jo em pregunto, parlant de felicitat, si hi ha persones que a la vida no han sigut mai felices o ho són poc. Si hi ha persones així. Perquè si hi ha així és un patir, no? És un patir horrorós. O el no ser feliç, què en penseu?
Jo crec que, malauradament, hi ha persones que no han sigut felices, no són felices, i a vegades no té res a veure amb que ho tinguis tot. Vull dir, a vegades és una capacitat de saber valorar allò que tu tens. No? A vegades coneixes gent que tenen molta cosa o que tenen més coses que la mitja i no tenen aquesta capacitat, no?, que tu deies, o l'actitud de saber valorar el que tenen i poder tenir un... sentir-se feliços, no?, jo sí que crec això.
Molt bé, doncs, ja no ens queda més temps. Olga, Sílvia, Òscar, gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Jordi, no estem gens d'acord, eh?
No, exacte. Més que res perquè pugui vindre la setmana que ve aquí.
Això m'ha quedat gravat.
Perquè l'Òscar ja es volia, un dels dos es volia fotre fora.
De tot el que ha dit l'Òscar, el que m'he quedat més... Mal està dir-ho, però és aquesta frase que no l'havia sentit mai. Si dos socis estan d'acord, un dels dos s'obre. Molt bé, doncs, Jordi, ens veiem dimarts que ve.
Vale, bona tarda.
Fins aquí, temps de felicitat. Només desitjar els que passin una bona tarda i una bona setmana, i recordar-los que a la propera nosaltres hi tornarem a ser. Els esperem, doncs, el dimarts vinent a les 5 de la tarda. Que tinguin una setmana plena de felicitat. Adéu-siau.
Els dimarts de 5 a 6 de la tarda, temps de felicitat, amb Marc Rius i Jordi Vilajosana.